La Caravana, un programa sobre rodes.
5 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda, tornem a posar en marxa La Caravana i ho fem per rebre una de les periodistes més reconegudes del panorama nacional, Núria.
Sí, estem parlant de ni més ni menys que d'Elisenda Roca, coneguda per ser una de les veus del programa de televisió Saber i Ganar. Elisenda Roca també destaca per la seva llarga trajectòria com a periodista, fent col·laboracions com a productora i directora, i on per cert ha obtingut diversos premis. Però encara hi ha més, perquè després d'escriure més de 43 llibres per infants i joves, ara no fa ni un mes que s'ha estrenat amb la seva primera novel·la per adults, Animals ferits. Una novel·la on retrata la crisi vital d'una dona de mitjana edat que se separa i la d'un home que enviuda. En ella, diversos personatges acabaran trobant-se lluny de la ciutat, aixoplugats per una història inesperada del passat.
Elisenda Roca, molt bona tarda.
Gràcies per convidar-me. Bona tarda.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi en mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Elisenda, ¿cómo estás?
Doncs estic molt feliç perquè, ostres, el llibre ha començat a caminar sol. Clar, escriure és una feina molt solitària i aleshores el que vols és que rebre una mica d'inputs, una mica d'opinió i com s'ho han passat i si han patit. Com qualsevol manifestació artística, la literatura ha de causar impacte o és igual, o ràbia, o t'ha de fer plorar, o t'ha de fer riure, t'ha de crear algun tipus d'emoció. I amb Animals ferits està passant. I ara m'està arribant ja gent, lectors i lectores que l'han llegit i que han entrat en aquest camí d'alliberament cap a aquesta casa perduda enmig d'un bosc on van passar tantes coses al passat i ara és un projecte de futur per tants animals ferits.
De seguida parlem del que va aquest llibre, Animals ferits, edicions 62, escrit per Elisenda Roca abans, però sí que et volia preguntar, ens ho deia la Núria, 43 llibres per sí. Infants i joves i de cop un bolet. Novel·la per adults.
Bé, és un bolet que ja estava conreat feia temps,
sí?
Era un bolet que estava, sí, estava, diguem, esperant sortir. No ha sortit així espontàniament, però, ai, mira, ara... No. Això dels llibres em fa gràcia que m'ho diguis perquè és una pregunta, jo faig fòrums infantils amb canalla i aleshores sempre em pregunten quan vas començar a escriure? Quants llibres has escrit? I em pregunto, i clar, jo no els havia comptat i un bon dia vaig a comptar-los perquè clar, és una pregunta que, recurrent que em van fent i van fent i estan molt interessats. Quants llibres has escrit? I un dia vaig a comptar-los i aleshores vaig començar a comptar tots els llibres i eren exactament 43 llibres i aleshores em vaig adonar que potser eren molts perquè quan deia 43 feien alça! I deia, potser sí que són molts, però clar, no te n'adones, perquè tu vas fent i vas creant i vas treballant amb grans il·lustradors, il·lustradores i gaudeixes de la teva feina, però no és conscient que n'has fet 43. Bé, doncs, fa dos anys, amb la Maria Ripoll vam escriure Dues dones nues, que és un llibre de relats per adults, no per nens, on hi ha 27 dones, algunes inspirades en dones reals que a qui donem veu, no? I va anar molt bé i vaig dir, ara és el moment de rescatar aquell projecte que vas començar a escriure amb 42 anys i ho vas deixar per allunyar-te una mica de la història, no? I agafar perspectiva. I el 2021 vaig dir, ara és el moment. I el vaig agafar i vaig haver de canviar coses perquè tecnològicament en 10 anys ha canviat tot.
Clar, això t'ho va dir, eh? Agafes el projecte i dius, ui...
Bueno,
això, aquí ha de canviar coses... O...
Sí, no? O sigui, els sentiments, les emocions segueixen sent les mateixes. El problema és que, clar, ja no hi ha contestadors automàtics i telèfons amb fils. Vull dir, ja no hi ha heraldos, m'entens?
No, aleshores... perquè a vegades, si tenim un diari personal, fem-ho que val molt la pena, eh? llegir el que vam escriure fa 10 anys...
Ah, no, sí, clar, és un exercici curiós, això.
És curiosíssim.
Sí, jo no he estat mai, de fer diaris, mai de la vida. Mira que m'agrada escriure. Jo escrivia contes, escrivia històries, però no feia cap diari personal, querido diario, no. Però, en canvi, sí que escrivia històries que... Era com un entrenament, jo crec, no me n'adonava, eh? Però bé, això, sobretot això, vaig haver d'adaptar-me i dir, escolta'm, els mòbils ja no són Nokias, ja no és una BlackBerry, ja estem parlant de smartphones, en fi, de rellotges, vull dir, de rellotges que truquen a través del rellotge, aleshores anem a actualitzar-ho. Perquè volia, m'interessava molt, no... contemporanitzar-ho, és a dir, que fos realment ara i en aquest moment.
Animals ferits, una història... T'anava a dir una història dura, no, una història duríssima.
Una història dura per molts personatges.
Vàries històries duríssimes.
Sí, perquè des de la primera, que és molt rural, la del pagès, la del Ton...
L'home que fa forques.
Un ofici extingit, que és la de forcaire, amb un passat que li pesa, fins a la Nora, que ha estat 15 anys al costat d'algú que no reconeixia com a agressor, sinó que, bueno, té mal caràcter, potser m'ho mereixo, ella no reconeix com a víctima, ell tampoc es reconeix com a agressor, aleshores és una relació horrible, ara n'hi diuen tòxica, però és horrorosa, però, com tantes, no?, que l'Anna... L'Anna Molins, que comença a patir Alzheimer i que ha de viure en una residència perquè no pot viure sola, perquè té el que n'hi diu apagades, és a dir, uns blackouts que de cop i volta no recorda què ha fet ni on és. També hi ha l'Alícia, que és l'amiga de la Nora, que lamenta no haver-se'n adonat, perquè això passa molt sovint, i és que de portes endintre la Nora... pateix i plora, però de portes en fora ningú reconeix el que li està passant perquè ella no ho explica, ella no ho diu perquè se sent malament i perquè té l'autoestima per terra. El Daniel és un home enamorat de la seva dona i la dona d'ell meravellosament, però la dona doncs té un problema de salut i deixa orfes a dos nens i vidu aquest Daniel que té una ferida profunda, no? I la mare de la noia, la Isabel Clerc. Vull dir que són tota una sèrie de personatges que aparentment no s'haurien de conèixer mai i finalment es coneixen, no?
T'ho pregunto perquè ja ho has explicat a diversos mitjans, eh? Quant hi ha de la història de l'Hisenda Roca, Animals Ferits?
Bastanta, sí, bastanta. Per això necessitava agafar perspectiva, perquè em va sortir a raig i vaig dir, necessito reposar-ho. Aleshores, sí, jo em sento una mica Nora. Nora són moltes dones que jo conec i també hi ha una part de mi. El que passa és que ara, amb la distància, ho he pogut, diguem, pair amb molta més i escriure amb molta més tranquil·litat. No? Perquè efectivament quan tu vius una relació terrible on mica a mica, perquè és molt subtil, tot això comença molt a poc i aleshores és un menyspreu, un no vinc, un que no li agraden els teus amics, al final no li agrada el que llegeixes, el que mires, el que parles, el que dius, com ho dius, i aleshores això...
I ho justifiques, no?
Tu... Clar, la Nora i totes les Nores que hi ha en aquest món no es veuen com... No reconeixen aquest maltracte, és que és molt civilí. Són cops amagats, no són cops físics. No hi ha ningú que pugui dir què t'ha passat, he caigut per l'escala, no cola. Són cops que no es veuen. I aleshores això és molt difícil de defensar-ho i pot durar molts anys.
I per això necessitem Alícies, suposo.
Per això necessitem Alícies, i qui diu Alícies diu amigues, diu germans, i gent que t'estimi i que no et jutgi i que no et digui, però com és que vas aguantar tants anys? Que això és un clàssic. Perquè des de fora, tu amb l'autoestima estupenda, tu sí que pots dir, prou, plego. Però quan ets dintre aquesta relació, costa molt... dir prou, plego, perquè et sents culpable també i penses, alguna cosa no estic fent bé, m'ho mereixo. És així, eh? És terrible, però és així. Aleshores, la gent que ho diu, crec que és molt frívol, la gent que diu, ai, doncs jo ja l'hagués deixat. Sí, troba-t'hi. Quan t'hi trobis, m'ho expliques.
Per què és tan difícil?
És molt difícil per això que et deia, perquè no estàs bé. No ets tu, en el fons. Ets tu de portes en fora, fas un paper de portes en fora i quan arribes a casa et vens amb la situació. I aleshores creus que això funciona així. I no funciona així. O sigui, no funciona així. Jo sóc una persona que mai he suportat la gent que crida. Mai. No, jo he estat dirigint programes i ningú del cap dels equips que ha treballat amb mi pot dir que sóc una persona que crido. Hi ha molta gent, companys de professió, que són dels que els agrada... Vinga, allò, quatre crits ben d'una. Jo no. És més, em poso malalta si m'he de barallar allò. És que no podria. Aleshores, les coses s'han de poder explicar amb calma i no cridar. Aleshores, quan et trobes, i més a casa meva, no és una casa on es cridi, ni ho ha fet el meu pare, ni ho ha fet la meva... Aleshores, trobar-te de cop i volta en una situació que et sorprèn i que alhora després, de manera civilina, es suavitza, però aleshores, pum, hi torna, clar, et deixa molt descavalcada.
En aquest programa, abans m'agradava molt, perquè quan entrava l'Elisenda a l'estudi comentàvem una mica com és fer un programa de tardes, i és la primera vegada que m'hi trobo, i li deia, l'estic disfrutant moltíssim.
Ah, a mi em va encantar treballar a la tarda.
Passen coses molt curioses. Una de les coses curioses que ha passat en aquest programa és que l'Elisenda, dins d'aquest llibre, parla d'un art japonès que es diu Kintsugi. Fa dues setmanes va venir Laura Andrés, pianista, va ser professora
de l'Operación
Triunfo,
sí,
que ha tret un disc que es diu Kintsugi.
No ho puc creure.
T'ho juro.
I la cançó, no ho sabia, li hagués dit.
La cançó que es diu Kintsugi és aquesta. Què és el Kintsugi, Elisenda?
Fa molt, per aquest Kintsugi. És una reparació. És una reparació en la qual no amagues les esquerdes, les escletxes, les ferides, les imperfeccions. Això ve del Japó, i el Japó... Clar, aleshores no hi havia ni Ikeas, ni aquest consumisme i aquest capitalisme que quan una cosa no va, doncs abans la reparàvem. Ara no, ara ja no hi ha locals de reparació. Se t'espatlla una cosa, te'n compres una altra. I és així, anem comprant i consumint i consumint. Això és l'anticonsum, això és la reflexió. Aleshores, al Japó, quan una peça de ceràmica es trencava, el que feien els artistes japonesos, no ho sabia fer tothom, era fer una pasta amb or i anaven enganxant les peces i tornaven a reconstruir la ceràmica i després l'envernissaven i aquesta peça adquiria una bellesa de la ferida, del dolor, de la trencadissa. Aquesta peça adquiria un valor nou. I això és el Kintsugi, que és l'art de reparar, que és una mica de què va aquest llibre.
Exacte, precisament parles en aquest llibre de persones que es trenquen, no? De persones trencades, però també...
Viure és trencar-se,
Viure és trencar-se, però és aixecar-se també de nou, no?
Sí, però vull dir que no costa... O sigui, no és fàcil, però sí. O sigui, viure és arriscar-te i viure és trencar-te, perquè pots rebre cops de moltes menes, la traïció d'un amic, la malaltia d'una persona que estimes, la mort, evidentment, l'absència... Hi ha moltes maneres de trencar-te. I aleshores tot això són ferides que anem tenint i que hem d'anar guarint, hem d'anar curant, això és així. Però viure és arriscar-te, i si no, mira, vés a una cova, allò que ningú, queda't veient sèries, i aleshores allà doncs, no et passarà res. Però si surts i vius i et relaciones, que és per això que la humanitat és aquí i es relaciona, doncs sí, és probable que pateixis algun tipus de ferida. I aquí tots tenen ferides.
Tens la sensació que amb animals ferits també trenques certs tabús? Vull dir, fins no fa tant no es parlava tant de maltracte i sobretot no es parlava tant de maltracte psicològic, no?
Perquè estava assumit, perquè havies d'aguantar. Jo sempre recordo, fa molts anys, en el Telecupón, a la Carmen Sevilla, va durar mitja hora, perquè ja van veure que aquella dona no tocava vores i que no estava bé, però van intentar que la Carmen Sevilla fes com una mena de consultori. I aleshores recordo que va trucar una senyora dient és que mi marido me insulta, me pega, i la resposta d'ella va ser, com a dona d'aquella època, és a dir, una dona antiga, en un món absolutament patriarcal i masclista, va dir, bueno, mujer, lo que tienes que hacer es aguantar. I clar, no s'ha d'aguantar. Això, per favor, és un missatge que dono a tothom. No s'ha d'aguantar el menyspreu, els insults, els crits i aquesta mala vida que abans doncs es convivia fins al final dels dies. I ara, afortunadament, no. Jo crec que hi ha una cosa que em sorprèn molt, i és que hi ha dos tipus de gent jove. La que segueix aguantant, i aguantant que et mirin el mòbil i que et controlin i que on ets i què fas, i segueixen aguantant, i la gent jove que ha dit ni parlar-ne. O sigui, vamos, o cuines i espaviles i anem a mitges, o aquí no t'aguanto. És a dir, no hi ha un terme mig. Encara hi ha aquesta gent de 20 anys que segueix vivint com si, no sé, instal·lat a 1950.
M'entens? Mira, ara t'anem a preguntar. Com que deies que Animals Ferits l'has hagut d'escriure des d'una maduresa molt personal, sí, no? I per sí. Això t'has esperat tant i ha durat tant aquest procés, et volia preguntar si cal ser una persona o va dirigit a lectors certament adults, certament amb unes vivències per entendre-ho tot plegat, però ara em deies això i dic, potser li va bé també a aquests nanos de 20 anys, no?
I tant.
Perquè vegin certes coses.
No té per què... Sí, és a partir de... Jo el que vull dir és que ha de ser major d'edat per llegir aquest conte. Aquesta novel·la.
T'has acostumada?
Contes, sí. Parlo de contes. Bé, de fet, són una sèrie de contes que es desenvolupen i es converteixen en una novel·la, perquè la literatura infantil no deixa de ser literatura, per molt que alguns li vulguin donar l'etiqueta de literatura, no sé, menor o de segona. La literatura infantil és aquella que fa lectors, o sigui que és importantíssima. Però sí, Animals Ferits és... a veure, jo amb 20 anys no l'hagués pogut escriure, perquè encara no havia viscut moltes coses, perquè no hi havia experiència. Aleshores, la vaig escriure quan calia, i la vaig deixar reposar perquè calia, i la vaig reemprendre perquè ho necessitava, perquè els personatges, ja et dic, maldaven per sortir, volien sortir. I així ha estat. Ens hem oblidat del Cervantes, que també té una història que déu-n'hi-do. Vull dir que tots aquests personatges, aparentment, que no es trobaran, no s'haurien d'haver trobat mai, bum, es troben. I tots tenen un punt comú, que és que tots tenen ferides.
Tot just ahir ens visitava també Luz Gavan, guanyadora del Premi Planeta 2022, i li feia la mateixa pregunta, eh? Calen moltes més escriptores encara per seguir veient els ulls per seguir veient el món amb ulls de dona?
Jo crec que el que cal és bones escriptores com hi ha, i males escriptores, eh? Però en aquest cas hi ha hagut tants anys de voler tapar el nom de dones en el món de l'art, de la pintura, de la música, de la literatura. Hi ha hagut tanta, diguem, promoció de la literatura, de la música, de la direcció teatral, del que sigui, masculina, que no és una qüestió d'ulls de dona, és que fins ara només teníem ulls d'home. O sigui, és que hem de començar a cop de colze, però hem de començar a entrar-hi, perquè encara no està equilibrat, això. Eh?
Abans ho dèiem, que Animals Ferits i relates certes vivències personals, tot i no ser una autobiografia,
no,
és una novel·la.
De cap manera, és una novel·la de ficció.
Però els problemes compartits són menys problemes?
No. Els problemes compartits no són menys problemes. Quan tu tens un problema a dins, el pots compartir, si vols, però segueix el problema. O sigui, el problema desapareixerà quan tu t'hi enfrontis i ja està, i decideixis prendre mesures i dir prou fins aquí.
És a dir, el llibre t'ha servit d'alguna manera de catarsi, també?
No. A mi la catarsi em va venir molt abans, diguem, quan vaig sortir d'aquesta relació, evidentment. Em vaig alliberar, això és així.
Una tonteria, Elisenda, cada vegada que escolto aquesta cançó.
Once.
M'encanta.
Bueno, perquè l'Anna és una persona molt peculiar. La mare de la Nora, ella viu de nit i dorm de dia. I aleshores, a la nit el que fa és veure pel·lícules de tota mena. I aleshores, amb el Cervant, amb el cuidador, amb l'infermer, doncs adquireix una complicitat i una estima que no es trenca, no es trenca, no vol que es trenqui, i aleshores el que fa fan és que a la nit junts veuen pel·lícules i una d'elles és Once. I l'Alícia va dir, ostres, fa dies, Nora, que tot és com una banda sonora. O sigui, cada vegada que escolto una cançó em recorda el que t'està passant, no? I això, i Once és un dels temes. Sí, té una petita banda sonora, aquesta novel·la, molt petita.
I que parla de persones trencades, en definitiva.
Sí.
Animals ferits, com dèiem, i trobem personatges, t'ho pregunto per tots els personatges. Mm. Sempre cal donar segones oportunitats?
A segons qui, no, ni parlar-ne. S'ha de, com diuen, bloquejar, però vamos, next. No, de cap manera. O sigui, aquest és un llibre de segones oportunitats que et dones a tu mateix, o a tu mateixa. O sigui, és dir, per què m'he de rendir jo? I aleshores, la vida la tinc al davant. Què faig? Tanco la porta? Això s'ho planteja algú. Acabo? No puc més? Doncs acabo. I ja està. És que estic explicant massa, eh? Estic explicant massa.
Elisenda, la novel·lista Elisenda Roca, Pàgina Adulta, ha arribat per quedar-se o no?
Sí. Ara després d'aquest, és que tenia un vertigen tan gran pensant, si ja s'ha publicat tot i s'ha publicat meravelles i obres boníssimes i jo he llegit molt i m'ho he passat molt bé, què faig jo publicant? I vaig dir, doncs que escoltin la meva veu, que sentin una mica, que llegeixin doncs, coses que he escrit jo, per què no? Això és molt de dona, eh? Això jo crec que la majoria de tios no s'ho plantegen. Les dones sí. Les dones és, vols dir?
Estan aplaudint des de la peixera.
Vols dir? Sí, les dones aplaudeixen, sí, ja ho he vist. Perquè sempre és allò, la prudència. Sí, però és que això ja s'ha fet, eh? I penses, què coi? Re, endavant. I ara sí.
Tu sempre has estat molt pelante, eh?
No? Sí, he estat molt pelante, fins i tot en moments en què no sé com he tirat pelante. Però sí, això sí, perquè tinc aquest caràcter, perquè si no era tirar pelante o tirar-me per un balcó, i aleshores vaig preferir tirar pelante.
Per cert, va, parlant d'altres coses, que juntament amb Jordi Hurtado i l'equip del Saber i Ganar...
Calla, que ens han donat ondes, ondes. Jo
què?
Estic més content... Però escolta, més ideal, porto un any i mig allà i ja tenia l'Ondes pel Cifres i Letres, pam, Ondes per a Saber i Ganar, que ha sigut un... El jurat ho ha meditat bastant, 25 anys, està bé, vull dir, que ha sigut un premi donat a consciència, perquè després de 25 anys han dit, calla, que potser és el millor programa d'entreteniment. Sí, ho és. La veritat és que és un gran programa creat pel gran Sergi Schaff, creador de 3x4, creador de tants i tants programes magnífics i director de teatre a la tele i en fi, Sergi Schaff, jo estic molt contenta de que em truqués i d'haver treballat amb ell i de la valentia de dir, doncs, que envio una veu d'home tan reconeixible i tan magnífica com la del Juanjo Cardenal, des d'aquí una abraçada, Juanjo, i agafar una veu de dona. A mi això vaig pensar que valent, que bé. La veritat és que estem tots molt feliços. El Jordi, pobre, anava cridant, por fin!
Es va fer viral el vídeo, a través de les xarxes.
Sí, el va gravar la Lorena Montón, que és la reina de les xarxes, i li vaig dir, passa-me'l, que això ho hem de compartir.
Com ha estat tot aquest procés en el que has substituït a una veu tan popular com la del Juanjo?
Però m'ho van posar molt fàcil, tant l'equip com el mateix Juanjo. El Juanjo em va dir, cuida'm la criatura. La criatura al micro, diu... Tracta-la amb carinyo, cuida amb la criatura, vaig dir, no et preocupis, que et faré quedar bé. I m'agrada molt. Cada vegada, fa molts anys que la gent que em coneix sap que estic més còmode dirigint, estant al darrere, a la ràdio, donant... La tele ja he jugat, jo. He jugat molt a la televisió, vull dir, donant la cara, ja ho he fet. Vaig començar l'any 91, Los Segundos Cuentan, ja ho he fet, tot això, les teles ja he fet de tot, he cantat en els Telepassiones, he fet l'animal, ja està, no vull jugar més, jo.
Clar.
Que vull és això, estar al darrere, i el de posar la veu a les preguntes i jugar amb la meva veu, ho trobo meravellós.
Bé, una cosa, veu de Saber i Ganar,
sí.
Ràdio... durant anys i panys.
Sí.
Televisió durant anys i panys. Sí. Llibres per...
M'estàs dient gran, oi?
No.
Ja
t'estic dient
sàvia.
T'estic dient sàvia.
Sàvia. M'està dient, senyora, no. Vostè és una... Sí.
Llibres per infants...
El David Zulueta em va dir, diu, hablamos mucho de los viejóvenes, pero tú eres una jovieja. I dic, vale, de acuerdo. Te quiero, Dave.
Sí, No. Llibres per infants i joves. Ara llibres per adults. Has fet direcció teatral.
Sí.
Què et falta per fer?
No ho sé. No ho sé, però...
Tens aquesta sensació de ho he fet tot?
Jo sempre els he dit als nanos que no us limitin, que no us etiquetin, feu el que vulgueu ser. Si voleu ser un astronauta poeta, endavant les atxes. Si voleu ser, jo què sé, un perruquer ciclista, endavant... És a dir, feu el que vulgueu. És a dir, no heu de fer només una cosa, heu de fer el que us vingui de gust en el moment que us vingui de gust. I que no us limitin, perquè estem en un món i en un país petit en què tot s'etiqueta i després ara que segueix periodista vol fer no sé què.
Sí. T'ha passat això, no?
Sí. El Jordi Llordella, actor, magnífic actor i gran amic, a qui vaig dirigir el Testimonis Perfecte, ja et canviaré, i és una preciositat. Ara està fent Isadora amb el... Ara em sortirà el nom. Ai, perdona, és horrorós. És que veus, això és l'espessor de l'edat. Bueno, no us perdeu Isadora.
No puc fer sortir d'aquest jardí perquè no...
Isadora l'armari. No, però ho trobaré, perquè això la gràcia és que veus, en un moment, pim-pam, trobes tot.
Ja està.
Doncs no, doncs això que et deia, ell diu, som un país on hi ha molt ensuma merda. Que és, perdó, sona fatal, eh?
No.
Però tu t'imagines algú amb el nas així ronçat com, ai, quin fèstic? Doncs n'hi ha uns quants. I aleshores jo trobo que sóc dels que... Aquests no estan al meu equip. Gens. O sigui, no m'interessen gens, ni mica, ni gota. Bé, t'ho diré tot.
Va.
Això, Isadora l'armari, allà hi trobes el Jordi Llordella... És una comèdia amb poesia del Marc Rusi, que també és una persona extraordinària i gran amic. Si m'escoltes, Marc, una abraçada. I com et deia... Ja, espera't, que ara em sortirà tot menys el Isadora l'armari. Espera que ho busco ara mateix, perquè és que...
La màgia de la ràdio, amigos.
No, Oriol Guinart. Oriol, perdona. Oh, quin espasso. Oriol Guinart. Per favor, repetim-ho, que és un actoràs. Home...
Com he venit a hablar de mi libro, Elisenda Roca, Animals Ferits, edició 62. Compreu-lo, que de veritat val molt, molt, molt la pena llegir una història d'aquestes característiques. Elisenda, per acabar, em deixes preguntar-te per com està la mare?
Doncs la mare s'ha recuperat de l'ictus. Gràcies per preguntar-m'ho, i així ja responc a la gent que la coneix i que m'està preguntant i a vegades no dono l'abast. I bé, i des d'aquí una abraçada al doctor Castellà, a l'Hospital Clínic i a tota la gent de la sanitat pública. Per favor, govern... invertiu en sanitat pública.
Elisenda Roca, moltíssimes gràcies per venir avui a La Caravana. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és la Luesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor.
Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
Pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
6 minuts que passen de 4:45 de la tarda. De seguida engeguem un nou... volem ser educats a la caravana d'avui, però, mentrestant, és moment d'anar cap a la ciutat alemana de Frankfurt, on avui s'està celebrant una de les fires europees més importants sobre impressió 3D, la Formnext 2022. És per això que, a hores d'ara, ja comptem amb Ferran Navarro, CEO de CIOCAST, empresa que participa en aquesta fira. Ferran, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Andreu.
La Fira Formnext 2022 s'està celebrant des del passat 15 de novembre i durarà fins demà, divendres 18 de novembre. Com estan en aquesta experiència?
Està anant molt bé. És el tercer any que estem aquí i la veritat és que s'ha notat un augment molt significatiu de l'afluència, de la tecnologia, dels expositors, després de la pandèmia, que han sigut uns anys difícils. I ara el sector, que és un dels sectors que està creixent més a nivell industrial, la impressió 3D, per tots els avantatges que representen, doncs està aquí exposant amb tota força en països de tot el món. Ha crescut aquest any bastant com a fira i hem vist una afluència molt significativa de nous projectes, noves aplicacions que estan adoptant les tecnologies de fabricació additiva.
Per entendre'ns ben bé, Ferran, de què serveix una fira d'aquestes característiques?
Doncs bé, les fires feia temps que tenien dificultats, ja que internet, com aquell que diu, va matar les novetats. Però ens trobem en el sector 3D, que és una tecnologia nova que està dins de l'entorn de la indústria 4.0, que és la quarta revolució industrial, que permet, i justament la impressió 3D el que permet és noves formes de fabricar molt més eficients, estalviant materials, estalviant fabricacions externes. I en una fira com aquesta no és només hi ha una exposició de tecnologia nova que està avançant moltíssim en aquest sector. En altres no hi ha tanta novetat des de fa molts anys, però en aquest sector cada any hi ha noves tecnologies, nous materials, i sobretot per entendre les noves aplicacions i com transformen processos de fabricació o com en creen d'altres que són nous, ja que aquestes tecnologies de fabricació additiva permeten la creació de productes com abans no s'havien pensat mai, i aquí venen moltíssimes empreses, moltíssims centres tecnològics, centres de recerca, per buscar solucions, per buscar materials que els pugui fer canviar tota la seva forma de crear productes, des del disseny fins als prototipatges, inclús fins a la producció final d'aquestes peces, que, a més, poden aportar molt més valor afegit gràcies a la fabricació additiva que dels que trobem en tecnologies de fabricació convencional.
Ara ens ho deies, Ferran, que Formnext 2022 ha aglutinat grans empreses de tot el món sobre la impressió 3D i sobre tot el que hi té a veure, entre elles la vostra, CIOCAST. Què és CIOCAST?
Doncs CIOCAST, som una empresa que ve del grup Konix, és un grup industrial català que està en el sector de la fabricació de silicona tècnica i també d'acabats superficials. I és un projecte que vam crear dins del grup i que vam sortir com a spin-off perquè hem creat una tecnologia de fabricació de peces per injecció de plàstic en uns motlles que fem amb silicona, que és la silicona que fabrica l'empresa. I nosaltres el que hem desenvolupat és una tecnologia de principi a fi que venem la maquinària, venem els consumibles, el plàstic, la silicona, perquè les empreses puguin fabricar a casa de forma local productes d'alt valor afegit i que no depenguin de fabricacions terceres, ja que mitjançant un model d'impressió 3D podem crear un motllo de silicona en qüestió d'hores, i aquest motllo s'injecta en la nostra màquina injectora amb la poliamida que hem desenvolupat. De manera que en un entorn molt petit, gairebé de taller, tenim una fàbrica sencera d'injecció de plàstic, quan abans necessitàvem grans màquines i una producció que se solia fer doncs, amb empreses d'altres països i amb un temps d'espera molt grans. Llavors podem subministrar peces acabades d'alta qualitat amb uns temps de cicle comparables, uns costos de la fabricació per injecció de plàstic, però de forma local, i el que fa és estalviar doncs, costos, que permet la personalització de productes i també és molt més sostenible amb el medi ambient, ja que ens estalviem el transport, ens estalviem molts residus i estem molt contents de poder estar aquí a Fornex perquè doncs, és el lloc, és l'aparador més ideal de nous projectes i estem bueno, en l'atracció doncs, que genera la tecnologia ha sigut molt, molt benvinguda.
Avui estem parlant amb Ferran Navarro, CEO d'aquesta empresa de Siocast, l'empresa que participa en aquesta fira que ara ens comentaves, Fornex 2022, que té lloc a la Fira de Frankfurt. A banda de ser presents a Frankfurt, però la vostra companyia Siocast s'acaba, a més, d'incorporar al node d'Indústria 4.0 del D-Factory de Barcelona, gràcies també a un conveni signat amb el Consorci de la Zona Franca, no?
Correcte, sí. Hem fet unes noves instal·lacions, ens hem incorporat al node, doncs perquè és un entorn on conflueixen moltes tecnologies relacionades amb la Indústria 4.0, com la robòtica, la intel·ligència artificial, la fabricació avançada, la impressió 3D, i allà és on podem trobar moltes sinergies amb altres empreses que estan també a l'edifici, i també és un molt bon lloc com a parador tecnològic, i a més, per començar, nosaltres el que estem fent és una ramp-up factory, que se'n diu, que és la nostra primera gran factoria de producció amb la nostra tecnologia per començar a crear els cicles de treball més adequats per totes les aplicacions que es poden fer servir amb les nostres maquinàries. Llavors, és un bon lloc també per atreure possibles projectes, clients, inversors, etc.
Per últim, Ferran, deixa'm preguntar-te si una capitalitat tan important com la de Barcelona passa precisament per això, per la fabricació de noves tecnologies.
Sens dubte, jo crec que Catalunya sempre ha estat a l'avantguarda de les noves revolucions industrials. Aquesta és la quarta i és important que cada cop més apostem per aquestes tecnologies que justament ens permeten ser més ecològics, que ho necessitem, tornar a les produccions d'altres països que durant tants anys les hem fet fora i tornar a donar valor al teixit industrial català.
Ferran Navarro, CEO de Siocast, empresa que participa a la fira Fornex 2022 i que podrem trobar en aquest edifici de Barcelona, la D-Factory de Barcelona, gràcies a aquest conveni signat amb el Consorci de la Zona Franca. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu, Andreu.
Dos minuts i arribem a 4:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida la caravana Volem ser educats.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Un programa sobre rodes.
Doncs vinga, va, ja tornem a ser aquí. Com cada dijous a la caravana ens agrada aprendre coses noves per ser cada setmana una miqueta més educats. Què escoltarem avui al Volem ser educats, Nina?
Doncs, Joan, avui parlem d'un projecte de jesuïtes d'educació, Frontera Sud, una experiència de sentit a Ceuta. I és que una cinquantena d'estudiants de segon de batxillerat de jesuïtes Casp, Gràcia, Clot, Bellvitge, Sarrià i Sant Gervasi han viatjat aquest octubre fins a la ciutat autònoma per conèixer de prop les diferents realitats marcades per la frontera amb el Marroc. Des de Jesuïtes Educació volen que les seves escoles estiguin obertes al món i volen que el seu alumnat tingui una mirada transformadora envers la realitat. Avui ens visiten des de Jesuïtes Sant Gervasi l'educador Guillem Fàbregas i Berta Escoda, una de les alumnes que ha pogut participar en el projecte Frontera Sud.
Gràcies, Nina. Guillem, Berta, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Es la única salida. Hay
Guillem, una de les primeres preguntes jo crec que és obligada, eh? Tenim entès que aquest projecte surt d'un projecte mare que es diu Escenaris Frontera. Què és i com va començar tot plegat?
Sí, realment, una experiència com aquesta no es pot fer directament, sinó que l'has de preparar. Des de Jesuïtes d'Educació treballem per aconseguir dones i homes pels altres, i això vol dir, des de petits, treballar aquesta cura per les altres persones. L'escenari Frontera és una sèrie d'activitats que fem durant el batxillerat per treballar el fenomen de les migracions, a partir d'inicis del dia on les notícies, malauradament, ens donen moltes oportunitats per treballar aquest tema, on coneixem la realitat dels CIEs, la institució està compromesa també en conèixer i en treballar per superar, no?, aquesta institució que creiem que no hauria d'existir. A primer de batxillerat també ens desplacem fins a Auschwitz, perquè les fronteres entenem que són històriques, són actuals, estan aquí i estan fora. I després, a segon, culmina amb aquesta experiència de sentit que diem nosaltres, on treballem desplaçant-nos, perquè creiem que l'aula està molt bé, però quan ens desplacem vivim en context allò que estem intentant treballar.
Clar, Guillem, ara ens parles d'Auschwitz, de Ceuta, que són escenaris duríssims, on mm-hmm. s'hi veuen realitats molt crues. Com es decideixen aquests destins?
Bé, aquests destins ens donen la possibilitat de vincular tot allò que treballem durant el batxillerat amb la realitat que viu el nostre món. Històricament, creiem que l'Holocaust va ser un moment que va marcar una ferida a Europa i que, per tant, que a més els nostres alumnes l'estudien, i que desplaçar-nos allà, i que tant els que es poden desplaçar com els que es queden a l'escola, que també fan un treball sobre la Segona Guerra Mundial, després puguin compartir aquesta experiència, i això fa que sigui molt més ric l'aprenentatge.
Ara et parlava de l'escenari, deixa'm parlar-te de les edats, perquè suposo que no deu ser fàcil saber quan un nen, una nena, un noi, una noia estan preparats per escenaris com aquests.
Sí, de fet, aquesta és una experiència que fem les 8 escoles i, per tant, que s'ofereix a tots els alumnes, però que al final podem anar-hi 50 alumnes. I després hi ha un altre projecte que es fa, mentre nosaltres estem desplaçats, que es fa a les escoles. Clar, el fet de poder-lo treballar, explicar-lo i oferir-lo voluntàriament fa que aquelles persones que han fet un recorregut i que creuen que estan preparats, doncs, facin el pas. Alhora, nosaltres intentem preparar-nos molt bé per poder-los acompanyar, perquè, com dius, són escenaris durs i, per tant, l'acompanyament és molt important.
Enguany heu marxat cap a Ceuta, cap a la frontera amb el Marroc, ara ens ho explicava la Nina, eh? Vau viatjar amb autocar 1.148 quilòmetres, vau fer tota una travessia pel Mediterrani per arribar-hi. Com vau viure un viatge d'aquestes característiques amb tots els nanos?
Bueno, la primera cosa és que arribes molt cansat, no? I et sembla, bueno, et sembla una... El que passa és que no et pots queixar, no? Perquè dius, això mateix ho intenten persones que durant 2 anys estan intentant arribar al lloc on accediran a Europa, i després l'accés és molt difícil, no? Pocs ho aconsegueixen, i comptes de queixar tu, no? Però sí que hi ha aquest contrast, no? Tota una nit viatjant amb autobús i després un ferri que ens porta fins a Ceuta.
Berta, quants anys tens tu?
Jo tinc 17 anys.
17 anys. I amb 17 anys estaves preparada per un viatge d'aquestes característiques?
Doncs, com diu el Guillem, el tema de la realitat migratòria l'hem estat treballant ja durant anys. Llavors, sí que em sentia preparada. És veritat que quan arribes és una experiència dura, perquè érem conscients del que passava, però quan ho veus amb els teus propis ulls costa, i costa de pair les emocions, però vam tenir molta ajuda, molt acompanyament, i sí, em vaig sentir preparada.
La veritat que ja ha fet els seus pinitos de periodista, perquè ha publicat un article per Catalunya, de fet, dos, si no erro, són dos, no? Dos,
sí.
Articles per Catalunya Cristiana, on assegures que ha estat una experiència que et va canviar per sempre i un xoc de realitat, no?
Sí, és això que comentava. Nosaltres sabíem on anàvem, havíem treballat aquesta realitat migratòria, però arribes, ho veus amb els teus ulls i tot canvia, no? I et remou per dins i no et deixa indiferent. Un cop tornes, tot ha canviat, alguna cosa dins teu ha canviat, has conegut a la gent, has pogut parlar, has vist la frontera, has vist com és, i és això, no et pots quedar de braços plegats.
Ara em deies, has pogut parlar amb la gent. Què t'explica la gent d'allà?
Doncs va ser molt curiós. Nosaltres al matí del segon dia vam anar a la ciutat i vam estar parlant amb la gent, i la majoria ens deien: vigileu, allunyeu-vos, són perillosos, no us acosteu gaire, estem tranquils perquè estan apartats. Però aquella mateixa tarda vam tenir l'oportunitat de parlar amb 30 joves, amb 30 persones que havien creuat aquesta frontera, I va ser tot el contrari, no? Eren gent superpropera, simpàtica, vam estar ballant, cantant, menjant tots junts, i per tant xocava molt l'opinió que ens havia dit la gent de la ciutat i després nosaltres conèixer aquests joves.
Us va commoure molt la platja de Benzú?
Sí.
Per què?
Ja cap al final de l'experiència ens en vam anar a la platja, i és on es troba aquesta frontera. I nosaltres durant tota l'experiència havíem parlat, havíem conegut a la gent, però arribes allà, un paisatge preciós i enmig una tanca que separa dos mons on saps que s'han dut milers de persones, milers de somnis, i et toca perquè t'imagines tu allà, t'imagines la gent passant, la gent creuant, la situació, i fa mal.
Què penses, Berta, quan... D'això fa mes i mig, una cosa així, no?
Sí.
Què penses quan ja ets aquí... Ho estàs assimilant tot i de cop poses la televisió, o escoltes sobretot Radio Estel, i t'expliquem en les notícies que ha mort gent en aquella valla on has estat tu, territori espanyol.
La veritat és que és molt dur, perquè és això. Tu estàs, ho veus, i intentes negar que això passi i que continuï passant avui dia, i arribes aquí i arribes amb moltes ganes de canviar i te n'adones que no és tan fàcil, que segueix passant... que on has estat tu feia uns dies no passava res i ara de cop i volta mor gent, i és aquesta sensació d'impotència de vull canviar-ho i no puc, he estat allà i no passava res i de cop i volta ara segueix passant, llavors és sobretot impotència.
Això t'ha fet veure també, Berta, que nosaltres també hi podem posar el nostre granet de sorra des d'aquí, des de casa nostra, només mirant d'una manera diferent els migrants que hi ha a Barcelona?
Sí, evidentment. Al final no només és anar allà i intentar doncs, canviar aquesta tanca, sinó en el nostre dia a dia, amb totes les associacions que hi ha, col·laborar o simplement canviar aquests prejudicis que tenim sobre tota aquesta gent que arriba.
Has tornat i has pensat, buah, és que som racistes.
Sí, molt.
Sí?
Sí, i sobretot també quan vam arribar a l'escola, com deia el Guillem, alguns vam tenir l'oportunitat d'anar-hi i altres es van quedar aquí, llavors quan vam tornar vam estar compartint com havia estat l'experiència, i una pregunta que ens van fer va ser això: ha canviat la vostra mirada? Us heu adonat, no?, que teníeu prejudicis i que no són reals? I totalment, quan vam estar parlant amb els joves t'adones que a vegades doncs, indirectament tenim aquests prejudicis que són tots mentida.
Guillem, què és el més difícil pels mestres d'un viatge com aquest?
Bé, hi ha moments que són difícils pels alumnes d'assimilar, i per tant, bueno, has de parlar individualment amb ells, no?, de com ho estan vivint, de què és el que els està removent, intentar conduir, no?, la situació, perquè aquest és el món que en un vivim és així, i per tant, que ells puguin anar-lo integrant, no?, i que això sigui una palanca per poder transformar-lo, creiem que és molt important. Per tant, que hi hagi un moment de tensió... És normal, és natural, però acompanyant-lo creiem que els pot ajudar molt.
És la mateixa pregunta que li feia la Berta, però des d'una altra perspectiva. Entenc que ja creus que projectes com aquests són essencials en el creixement de l'alumnat, si no, no els faríeu.
Sí.
Però com creus que els alumnes poden arribar a ser agent de canvi del que està passant?
De fet, quan vam arribar de l'experiència, l'últim dia el vam tancar a Migrastudium. Migrastudium és una entitat social de la companyia de Jesús que treballa justament acollint i assessorant i ajudant a persones que han migrat que s'han de muntar una vida aquí, no? Una de les coses que ens va passar en aquesta trobada és que allà a Ceuta, no, amb els joves migrants, és que ells tenien la sensació que havien arribat ja. No? I nosaltres pensàvem, ostres, el que queda, no? I l'associació Anelin, que és la que va promoure l'encontre, deia, nosaltres intentem preparar aquest futur que els espera, no? Doncs segurament intentant ajudar que la seva vida, la seva adaptació aquí sigui una miqueta més fàcil, nosaltres ja podríem ser agents de canvi. De fet, sovint ens trobem gent que recull ferralla als nostres barris, no? I segurament ara ens els mirem diferents perquè els hem conegut quan tenien els somnis tot just havent passat la valla.
Clar, és supercuriós el que em dius, Guillem, perquè entenc, i us faig la pregunta a tots dos, que quan hi aneu, i aneu amb autobús, dèiem, travesseu l'estret, travesseu el mar, però quan torneu a travessar aquell mar on ara sí ja sabeu que hi van pateres i pateres i pateres i que hi mor gent.
Sí, de fet, el primer dia hi ha una activitat que és molt interessant, que és que baixem a la platja de nit. I aleshores recordem totes aquelles coses maques, fantàstiques, que ens aporta el Mediterrani, que normalment estan vinculades a l'estiu, als amics, a la família, però després també volem ser conscients, i posem els peus a l'aigua, de totes aquelles persones que hi han mort, no?, perquè perseguien un somni. Per tant, el Mediterrani, en aquesta experiència, també té molta força, perquè ens porta a dos mons molt diferents, no?, a una contradicció que, bueno, que hem d'integrar i que hem de pair.
A mi m'agrada molt aquelles coincidències que té la vida, que duc precisament aquest jersei d'Open Arms. Crec que els jesuïtes també esteu fent alguna cosa amb Open Arms.
Sí, en aquest recorregut que us deia, són de molts anys, i per exemple, a l'Escola Infant Jesús, a primer d'ESO, doncs, contem amb ells en diversos projectes, no?, i venen i ens expliquen la seva feina, el seu testimoni de com s'impliquen i com treballen per aquest problema que tenim al Mediterrani, i a poc a poc els nostres alumnes van veient que és un tema important on fer tot allò que es pugui.
Berta, vau viatjar, com dèiem, entre els dies 2 i 7 d'octubre, però el viatge no acaba a Ceuta.
No, el viatge continua quan arribes aquí, perquè evidentment aquesta experiència es queda de per vida, i un cop aquí has de continuar treballant, has de continuar, primer de tot, has d'assimilar tot el que has viscut, compartir-ho, parlar-ne, perquè al final doncs, aquest fet de compartir també ajuda a canviar aquesta realitat, i després, evidentment, doncs, arriba la part de doncs, col·laborar o canviar simplement aquesta mirada que tenim.
Abans ho parlàvem amb la Nina en una altra secció, és només curiositat, eh? Berta, què vols ser tu de gran?
Jo vull estudiar filologia catalana i vull ser mestra.
Molta sort. Berta, Guillem, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, per explicar-nos tot aquest projecte que de veritat val molt la pena. Guillem, per cert, la propera sortida que feu, el proper curs, entenc ja, eh?
Sí. Són experiències que es fan un cop l'any.
I em deia 50 persones de totes les escoles de jesuïtes a Barcelona.
Sí, de tothom qui s'apunta, però sí.
Doncs molta sort també, perquè és un projecte que val molt la pena, de veritat. Moltes gràcies avui per venir a la caravana, que vagi molt bé.
Gràcies, bona tarda.
Si no hay nada que apreciar. Sueño hundido, hay motivo de peso puro. Me juego el cuello por un sueño, un sueldo digno, toda la ilusión. Ya no soy un niño, ya no puedo aquí quedarme. Si mi hermana chica está llorando, tiene hambre. Papá se fue, no regresó, ahora mi turno, el hombre soy yo. Buscaré mi sino en los bajos de ese camión. Tierra, firme mi suela, escupe la angustia, se acabó la espera. Dice, vete pa'l norte y te entregas, eres menor y te van a ayudar. Un colegio, una casa, un horario pa' estar en la plaza. Las escucho hablar pero no entiendo nada, yo solo quiero trabajar. En bolsa de plástico yo mi fracaso inhalo. Mi familia espera el dinero que no he ganado. La loca se enfada, me está mandando a la cama. Pero tú no eres mi mamá no está. Mi mamá no está. Mi mamá no está. Vamos pa'l mar en un barco sin vela, que nos lleva a la deriva, esperamos llegar por el sitio que es nuestro hogar, no nos deja más salida. Vamos pa'l mar en un barco sin vela, que nos lleva a la deriva, ya verás cómo todo va a cambiar, es la única salida. Destruyeron la escuela y el hospital. Desde que conocimos no queda nada. Vino Occidente a salvar el cuento de nunca acabar. Nos vamos pa' Lesbos, dijo mi mamá. Mi hogar está hecho ruina por sus guerras de rapiña. No nos cabe la vida, no dingue mira ni en mis manos de niña. Soy el rostro de la guerra, el miedo y la miseria. Una infancia tierna que vuestra Europa destierra. Mis ojitos ya si vis, ya si vi, ya lo vi venir. A la muerte negra yo al fin la vi venir. Nos fuimos de aquí pa' no sentir que íbamos a morir pa' vivir. Pa' jugar sin escuchar sus alarmas de matar. Caerán las bombas de racimo, que el país pa' donde vamos ha vendido. Huimos de todo y empezó el frío. No pedimos más que volver a soñar. No me sueltes, cógete fuerte, vamos a llegar. Si el agüita negra de golpe se hizo de cristal, atravesó mi alma en agua mediterránea. Inshallah,
que no pase más. Y nergo el dash, nergo el autón.
Vamos pa'l mar.
Vamos pa'l mar.
Mucho empatía porque